la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un diumenge més aquí a la veu dels animals i la natura. Tot seguit, i abans que res, us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista amb la Cristina García, presidenta de la Xarxa per la Conservació de la Natura, que ens parlarà del Futur és Ara, un nou front comú que han fet diverses organitzacions per tal de pressionar per actuar amb urgència contra l'emergència climàtica. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I a la cabina tècnica, Jordi Carretero. Comencem notícies aquí a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Activistes climàtics denuncien el malbaratament d'aigua als camps de golf. Activistes de Rebel·lió o Extinció van tapar amb ciment els forats d'una desena de camps de golf a Barcelona, Madrid, València, Eivissa, Navarra i Biscaia. La protesta, realitzada la passada setmana, fou per denunciar el malbaratament d'aigua que suposa el manteniment d'aquestes instal·lacions esportives enmig d'una de les pitjors sequeres que estem patint. Els activistes van desplegar pancartes on podia llegir-s'hi «El golf no té cabuda en un món sense aigua, l'aigua és un bé comú» i golf clausurat per justícia climàtica. El col·lectiu constata que a Espanya reguen cada dia 437 camps de golf. Només per al manteniment de la gespa que hi ha al voltant d'un forat del camp fan falta 100.000 litres d'aigua al dia. Es considera que és una irresponsabilitat continuar permetent aquest tipus d'oci elitista, que practica sols el 0,6% de la població mentre Espanya s'asseca. Rebel·lió o Extinció exigeix una planificació democràtica de l'ús de l'aigua de manera immediata i que restringeixi regar la gespa dels camps de golf. Entitats animalistes demanen a la Fiscalia de Medi Ambient que s'aturi la utilització del fosfur d'alumini per controlar la superpoblació de conills. La Fiscalia General de Medi Ambient ha obert procediment per la denúncia presentada pel partit animalista PACMA i les entitats Lexànima i Fundació Altarriba contra l'exconsellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i la directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Mitjà, Anna Sanitges, per l'ús de fosfur d'alumini per controlar la superpoblació de conills. El procediment s'ha traslladat a la Fiscalia de Catalunya després de considerar que es tracta d'una competència de la Generalitat. El mes de març d'enguany, el Departament d'Acció Climàtica va sol·licitar al Ministeri una autorització excepcional per utilitzar aquest verí amb la finalitat de matar conills en els conreus agrícoles, una substància que resulta altament tòxica i perillosa per a qualsevol ésser viu. Finalment, el Ministeri ha expressat el seu rebuig a la utilització del fosfur d'alumini en un escrit enviat a les diverses entitats en resposta a la seva petició. El document insta a paralitzar-ne l'ús i anul·lar la declaració d'emergència cinegètica per fer front a la suposada plaga de conills. A la denúncia, les entitats insistien que Jordà i Sanitges van permetre l'abocament del verí, malgrat que sabien que no és selectiu i que implicaria la mort d'altres animals, també d'espècies protegides. Cal recordar que les dues denunciades han concedit i renovat llicències a 11 granges de cria intensiva de conills amb finalitats cinegètiques i que entre els anys 2021 i 2022 van autoritzar l'alliberament d'uns 15.000 conills. L'ONG ADA va enviar al seu dia un escrit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en què manifestava la seva preocupació per les nefastes conseqüències que comportaria l'ús del fosfur d'alumini i la massacre que suposaven les massives batudes dels caçadors. Tot i comprendre la situació dels pagesos davant la superpoblació de conills, l'ADA sol·licitava que es prenguessin mesures adients per evitar aquestes cruentes i desproporcionades accions. I el plàstic està matant innombrables espècies marines. Mars i oceans han acabat convertint-se en zones vermelles per la supervivència de nombroses espècies d'animals marins. Així ho conclou un recent estudi publicat a la revista Nature Communications. El constant augment de la contaminació produïda per plàstics a l'oceà, concentrada a alta mar dins dels grans girs originats pels corrents, està agreujant encara més la pressió que pateixen les aus marines, el grup d'animals més amenaçats del planeta. L'estudi ha analitzat les dades de 77 espècies d'aus marines, ha rastrejat 7.000 individus i ha actualitzat el mapa global de les concentracions de plàstic a l'oceà. Les dades obtingudes han permès identificar aquelles zones on les aus estan més exposades als residus plàstics. Són el Mar Negre, al nord de l'oceà Pacífic, al sud de l'oceà Atlàntic, al sud de l'Índic i al Mediterrani, que és considerat l'epicentre d'aquesta preocupant contaminació. S'ha fet, d'altra banda, un seguiment per tal d'avaluar quines espècies i poblacions d'aus marines estan més afectades per la contaminació plàstica. S'esmenta aquí la baldriga balear, el petrell de les desertes i el fulmar boreal. Tots tres ja han estat classificades en perill crític d'extinció a la llista vermella de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. La ingesta del plàstic no només els hi provoca problemes digestius, sinó que, a més, els pot causar greus lesions internes, enverinament i símptomes d'inanició fins a la seva mort.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els esquirols, a més de la seva habilitat acrobàtica per saltar de branca en branca i d'arbre en arbre, són bons nedadors i fan servir la seva cua com a timó dins l'aigua i de paracaigudes quan aterren des dels arbres? A més de l'equilibri en els seus desplaçaments, la cua també la fan servir com a instrument de comunicació per produir sorolls estridents davant dels perills i per donar les corresponents senyals d'alarma. Els espavilats esquirols són molt previsors, treballadors i sempre, sempre recullen aliment i el guarden. Recolecten fruits i llavors que amaguen enterrant-los a la terra i com a rebost més proper en els caus dels arbres. Donat que sovint obliden la quantitat d'amagatalls on deixen les seves reserves de llavors, aquestes acaben germinant, transformant-se en arbustos i arbres. Per aquest motiu, es diu d'ells que són uns magnífics jardiners i regeneradors de boscos. Als esquirols també els agrada habilitar i disposar de més d'una llar per viure, criar i protegir-se del fred i la calor segons el clima i les temporades. La d'estiu és lleugera i la d'hivern molt més resguardada i amb un sostre cobert de branquetes entreteixides, ben entapissades amb molsa per aconseguir un cau a prova de fred i molt impermeable. Fins i tot poden arribar a disposar de fins a 5 o 6 cases. Aquests actius treballadors, alegres, altruistes i previsors, en temps passats van ser víctimes de la cacera i potser per aquest fet, encara actualment, es mostren esquerps i desconfiats davant la presència humana. Esperem que ben aviat tornin a confiar en nosaltres i puguem gaudir de la seva presència i del seu atensament cap a nosaltres.
Thank you.
galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Meduses. Com curar-ne la picada en els gossos?
Existeixen nombroses espècies de meduses a les nostres platges. Aquestes tenen unes cèl·lules anomenades nidòcits que, perquè ens entenguem, són com unes microagulles que injecten substàncies tòxiques. Les utilitzen a mode de defensa i per paralitzar les seves preses. El grau de toxicitat dependrà de l'espècie i de les lesions causades. I van des d'un lleuger picor a ferides molt doloroses o la mort en cas extrems. A part del grau de toxicitat, els símptomes dependran del pacient, la seva salut, pes, etc. Els nostres gossos són presa fàcil per la seva naturalesa curiosa i poden arribar a apropar-se de manera intencionada a les meduses per conèixer aquest nou amic gelatinós. La sintomatologia acostuma a ser dolor, picor, enrogiment de la pell, inflamació, dificultats respiratòries, queixes o plors. Un cop l'han picat, cal extreure qualsevol resta de tentacle amb molta cura. No deixar que rasqui la zona ni se la llepi i netejar la pell amb aigua sempre salada. Mai amb aigua dolça, ja que podrien provocar una descàrrega de toxines per un xoc osmòtic. En qualsevol cas, el millor és anar a un punt de socors on els socorristes ens poden ajudar. I mai aplicar-se ni aplicar en el nostre gos pomades sense consultar abans amb un metge o veterinari.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Dedicarem avui aquest espai a una cantant sueca poc coneguda. Què té d'especial? Doncs la seva veu, perquè un cop l'escoltes ja la recordaràs. El seu registre de veu té un encaix de poques octaves. Ara, dins d'això, canta amb una suavitat, sense estridències i amb una finesa extraordinària. Però potser el millor és que l'escoltem. Sentireu dues bosses noves, una amb un duet i l'altra crec que és el Corcovado.
I've looked all around this big old world and found that all I really want is love.
Nothing can compare this world. I've had my share of. All I really want is love.
In this life of chasing dreams, such strife in seeking schemes, designed for happiness.
Now I finally realized, deep underneath my eyes,
all I really want is love.
I've had twice my share from fortune to despair now. All I really want is love.
Nothing satisfies this world, won't compromise me. All I really want is love.
In this life of chasing,
que voici de retour pour me faire voir tout en rose.
Such strife in seeking schemes designed for happiness. L'amour, la lumière de nos jours, que voici de retour pour me faire voir tout en
you I'm dreaming of with me.
Doncs qui som? La gent de la veu dels animals i la natura, un programa que dirigeix i presenta l'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. És temps per l'entrevista i molt sovint, esclar, parlem de coses que no funcionen, perquè hi ha moltes coses que no funcionen, però també hi ha solucions, hi ha possibilitats, hi ha noves plataformes que es presenten, que intenten fer coses. I avui parlarem d'una d'elles. El futur és ara. Una nova plataforma que va fer precisament una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el passat dia 10 de juny per presentar les línies, les possibles solucions per solucionar o per intentar reduir aquest desastre ecològic i climàtic que estem patint. Per parlar d'aquesta plataforma tenim a la Cristina Sánchez, que és presidenta de la Xarxa per la Conservació de la Natura. Cristina, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
I en primer lloc, presenta'ns una mica el que és aquesta plataforma. Què és el Futur és Ara?
Bueno, el Futur és Ara va ser una iniciativa que no és ben bé una plataforma com a tal, sinó és un conjunt de diferents entitats i plataformes que es van unir per organitzar un acte en el que cridéssim l'atenció sobre les possibilitats, un acte en positiu, un acte de dir, anem tard, és molt urgent, haurien de ser les prioritats de tots els nostres governs, però encara es poden fer coses.
Entre aquestes entitats, a banda de la Xarxa, hi ha Renovem-nos, Oikia, la plataforma del transport públic, el CREAF o Greenpeace, per exemple, entre les altres 11 que hi ha. Una conferència, com diem, que es va celebrar el passat 10 de juny al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i en què hi van participar també diferents ponents, exposant doncs, diferents temàtiques. El que s'ha de solucionar no és senzill, per això, Cristina. Estem parlant de tot un model que no funciona.
S'ha d'abordar des de tots els punts de vista. Exacte, és el que tu has dit. Has donat la clau. És el model el que no funciona. I, a més, fa molts anys que vivim dècades amb una injustícia social i ambiental i, per tant, fa anys o dècades que sabem que el model no és just per tothom, ni social ni ambientalment. I, per tant, és un model que s'ha de canviar.
I com s'intentarà canviar aquest model? Ara parlarem de les diferents eines, però d'entrada.
Bueno, el que vam fer en el Futur és Ara és precisament comptar amb experts que poguessin tocar les diferents àmbits, des de l'àmbit treball, l'àmbit salut, l'àmbit urbanisme, l'àmbit ambiental, per suposat, l'àmbit de la biodiversitat, l'àmbit dels joves, diferents àmbits que tocaven diferents aspectes per mostrar que el canvi és possible. Ara, s'ha de tenir voluntat econòmica i política per fer-lo.
Si entreu directament per internet al futuresara.cat, www.elfuturesara.cat, podeu trobar-hi també tot el manifest, les conclusions d'aquesta conferència, objectius, eines, el que intentarem avui resumir d'alguna manera també. I d'entrada, el que exposeu i el que dieu és que aquí, al Principat de Catalunya, estem parlant, tenim una sèrie de lleis que no s'han complert, o com a mínim no han complert els objectius que tenien en un principi, lleis relatives, evidentment, a la natura, al medi ambient, al canvi climàtic.
Sí, bàsicament això va ser, també hi havia, perdona, que no t'ho he dit abans, un dels punts, un dels ponents, era tot el tema legislatiu i normatiu com a país. I també va ser un dels punts que jo vaig estar tocant quan vaig parlar de biodiversitat. També em va tocar l'eix de la biodiversitat. L'eix que el que mostra és que les solucions han de ser solucions basades en la natura. Hem de fer un canvi tenint en compte la natura. Si intentem fer un canvi de model sense tenir en compte la natura i els serveis que ens provisionen, serà impossible que ens en sortim. I portem dècades veient que això és així. Això estem en les crisis ambientals i en la crisi climàtica en què estem. Per tant, per poder buscar solucions basades en la natura, s'ha d'actuar. Però per poder actuar, el primer que hem de fer és revisar lleis que atorguen permisos per fer usos del medi natural, que són lleis de fa dècades. Tenim lleis que són de fa 50 anys. La situació de fa 50 anys a la situació actual ha variat moltíssim, tant en quant a poblament com a transformació del medi natural, com a l'ús que fem del medi natural, i per tant hem de actualitzar tota la legislació, una gran part de la legislació ambiental del nostre país.
Doncs comencem aquest curs de dret aplicat. Llei d'Espais Naturals, 1985, llei 12/1985, de 13 de juny. Una llei que en principi, no, aquesta voluntat era de passar a conservar, a protegir, biodiversitat, etc etc. 35 anys després, va haver d'esperar 35 anys aquesta llei, perquè el 2020 es fes el primer informe de l'estat de la natura a Catalunya. I aquest informe, que podeu consultar, evidentment, és devastador. Catalunya ha perdut un quart, per exemple, de la fauna salvatge, un 54% d'aquesta en aigües continentals i un 34% en prats i en ambients agrícoles, entre moltes altres conclusions. Per tant, anem per molt mal camí, no?
Absolutament. És que tots els canvis i transformacions que estem fent del nostre país, el no suport a una agricultura d'alt valor natural, el no suport a les mesures compensatòries quan es fan segons quins projectes, totes aquestes coses el que han fet és anar empenyent a les espècies a unes situacions molt complicades i als hàbitats dels ambients. No es tracta només de conservar una espècie. Moltes vegades parlem de conservar una espècie com a paraigües, que el que s'ha de conservar és tot aquell hàbitat, no? I totes les interrelacions entre les espècies que hi ha en aquell hàbitat. Per tant, l'informe és devastador, però és real. Real, i amb una llei dels anys 80 no el podem fer front. No tenim plans de recuperació de les espècies que estan amenaçades. Tenim un catàleg de fauna amenaçada que per primera vegada es va aprovar l'any 2022. Fins l'any 2022 la nostra comunitat autònoma no tenia un inventari clar de l'estat de conservació a Catalunya de les espècies.
I perquè la gent ho entengui, aquest darrer decret sobre la fauna amenaçada, exactament què implica? Perquè, és clar, incloure, per exemple, una espècie com a amenaçada hauria d'implicar una planificació de conservació, no?
Ah, exacte. Aquest catàleg el que fa és un inventari que agafa totes les espècies de fauna, tant vertebrats com invertebrats, i els marins i terrestres, per suposat, i aquàtics, i el que fa és veure quines espècies tenen unes poblacions en un estat tan minso que el següent pas és la seva desaparició. Això serien les espècies que estan catalogades en perill. I després hi ha un altre grup d'espècies que el seu estat de conservació és tan deficitari que si no es fa res passaran a estar en perill aviat, que són les espècies vulnerables. Tenim aquestes principals categories, d'acord? Per a aquestes espècies és obligat tenir un pla de recuperació o un pla de conservació. En el cas de les que estan en perill, es diu, ve a ser el mateix, però en el cas de les espècies en perill se li diu pla de recuperació. I en el cas de les espècies vulnerables se li diu pla de conservació. I aquesta planificació és fonamental, perquè és la que ens permetrà veure què hem de fer per revertir la situació d'aquestes espècies. I com torno a dir, revertir la situació d'aquestes espècies sovint és revertir la situació dels seus hàbitats i, per tant, millorar a nivell de salut ambiental tot l'ecosistema, no només aquestes espècies en concret.
Per fer tot això, també falten altres eines. Per exemple, la Generalitat està parlant des de fa temps de la creació de l'Agència Catalana de la Natura, que encara no s'ha creat, en principi està en tràmit, com la Llei de Biodiversitat, que tampoc no s'ha creat, està en tràmit. Si ens falten aquestes eines, podem avançar?
Podem avançar, òbviament, hem d'avançar. perquè mentre es fan aquestes eines hem d'avançar. Si no, malament aniríem, si hem d'esperar a tenir-les, perquè la llei, l'Agència Catalana de la Natura, per molt que corri la Generalitat, que és el que estem apretant perquè faci, hi ha uns tempos i uns terminis de creació d'una Agència Catalana de la Natura. I, per tant, abans de l'any 2024-25 no la tindrem, aquesta agència. Per tant, hem d'avançar, hem de tenir els plans de recuperació el més aviat possible. Hem de començar a valorar això que deia, promocionar l'agricultura del valor natural, de veure com estem transformant el territori, com estem fent l'ús de l'aigua, com estem implantant noves instal·lacions o noves infraestructures perquè minimitzin el seu impacte en la natura, com podrien ser ara totes les renovables, o com podrien ser les desaladores, o com podrien ser noves carreteres o noves ampliacions d'infraestructures. Per tant, hem de fer les dues coses. Estem en una situació tan deficitària que hem de fer les dues coses en paral·lel. Tot el que no hem estat fent durant dècades s'ha de fer ara. La llei de biodiversitat, el mateix. O sigui, pensa que som de les poques... crec que només hi ha dues comunitats autònomes que manca llei de biodiversitat. Una és Catalunya. I això vol dir que tota la legislació europea en matèria de conservació de la natura, principalment la directiva AUS i la directiva Hàbitats, no les tenim transposades a Catalunya. És a dir, que per poder treballar nosaltres, les entitats, per la conservació de la natura, ens hem de referir sempre a la legislació estatal, que és del 2007, la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat, o a les directives europees, perquè la nostra llei no existeix. Fa dècada, o sigui, fa una dècada i mitja que hauríem de tenir aquesta llei.
I ara que fa referència també a la directiva Hàbitats, no sé quina sensació teniu, però, és clar, a Catalunya es creen diversos espais com a Xarxa Natura 2000, hi ha més d'un milió d'hectàrees, en principi, sota aquesta protecció, però, és clar, en aquestes àrees, en la majoria, no s'hi fa una gestió efectiva. Per tant, es pot dir perfectament que no, de moment no són efectives aquestes àrees, oi?
Algunes sí, algunes no. Clar, algunes àrees tenen un òrgan de gestió, com poden ser els parcs naturals. Tots els parcs naturals estan inclosos a la Xarxa Natura 2000. Aquests espais, millor o pitjor, pot ser més o menys criticable, però tenen un òrgan de gestió i, per tant, algú s'està fent. ¿Vale? Però és cert que la Xarxa Natura 2000, malgrat que té grans plans així genèrics de gestió, no s'està vetllant pel seu compliment en cap cas.
Parlem amb la Cristina Sánchez, que és presidenta de la Xarxa per la Conservació de la Natura. Parlem sobre aquesta conferència que es va celebrar el passat dia 10 de juny al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, El futur és ara, que de fet és un clam per solucionar tot allò que no està funcionant en matèria ambiental, en matèria climàtica, un canvi de model, com el que parlàvem amb la Cristina. Hem parlat de biodiversitat, però evidentment també hi ha molts altres factors, i en primer lloc aquest impuls de la descarbonització, que a Catalunya les emissions, en aquest cas de diòxid de carboni, en primer lloc són velles, és a dir, arriben tard, són del 2020, i en segon lloc s'han reduït poc i ara tornen a augmentar respecte al 2019.
Sí, perquè, de fet, el 2019 sí que va haver-hi, bueno, 2020, amb el Covid va haver-hi una certa davallada, però de seguida va tornar a començar l'increment. És a dir, no hem estat capaços ni de frenar el creixement. Ja no reduir-lo, que és el que hem d'estar fent, sinó de frenar el creixement, en el qual la situació és molt preocupant. I aquí hi ha moltes coses que hem de fer. I la primera de totes, és reduir aquestes emissions. I això no només ho han de fer els particulars, vull dir, ha de ser un model de país. S'han de reduir les emissions en el transport, en la mobilitat, en el tipus de turisme i de com el rebem i com el tenim. Això no és infinit. Estem en un planeta finit, amb uns problemes evidents que tenim sobre la taula. Tenim el coneixement, tenim la tecnologia, ara necessitem aplicar-la.
Les xifres són clares. Per el 2020, evidentment, per les causes socials, doncs, va disminuir aquestes emissions de carboni, però Respecte al 2019, el 2021 van augmentar un 1,9% a Catalunya i el 2022 un 3,1%. Aquestes almenys són les estimacions que ha fet un grup de monitoratge públic d'emissions perquè les oficials no hi són. I hauríem de reduir d'aquí al 2030 per complir tots aquests objectius que venen d'Europa, de les cimeres de biodiversitat, etc etc i del canvi climàtic, un 6,5% anual d'aquí al 2030 d'emissions de carboni. I les estem pujant. Vull dir que anem en la direcció contrària.
Sí, i a més, cada any que passa, dupliquem el que hauríem de reduir i ens allunyem més dels objectius. Perquè si haguéssim començat a reduir el 2021, doncs aniríem en la línia, però cada vegada ens estem allunyant més d'aquesta línia de reducció i, per tant, l'esforç que haurem de fer és infinitament més gran. Per això és pel que diem que hem de començar a actuar ja.
I tot això com es reverteix? Perquè, és clar, també topa amb els interessos de moltes empreses. I, per tant, aquí el primer que cal també és una conscienciació i una pressió, no? Però una pressió efectiva cap als poders.
Sí, òbviament, està claríssim que es necessiten decisions valentes, liderades i valentes com a país, i tenir clar què és el que volem i a on hem d'arribar, i planificar-ho. No podem anar a una mica allò, a tapant, no? I posant tiretes, sinó hem de tenir una planificació clara cap a on volem anar, què hem de reduir, com ho podem reduir i acompanyar a totes les empreses a fer-ho. També és cert que hi ha empreses que han començat avançant-se a el propi govern, no? O la legislació, en aquest cas, no el govern. Però hi ha molt camí per fer. I el que és claríssim és que sense que hi hagi aquest canvi en les empreses, no ens en sortirem. Sense que hi hagi una facilitat de poder millorar la comunicació i el transport a Catalunya, no ens en sortirem. Sense que hi hagi una sèrie de mesures clares i, per tant, les polítiques haurien d'anar adreçades precisament a fomentar totes aquestes activitats i aquests canvis, acompanyar. Igual que parlava abans de l'agricultura, del valor natural, el mateix. És a dir, empreses que redueixin, empreses de cicle tancat, empreses que redueixin la mobilitat, la proximitat. I parlem també d'un altre tema que no hem parlat, que és la sobirania alimentària. És un altre dels principals aspectes que hauríem d'estar treballant i que no solucionarà tot, però pot fer una societat més justa, ambiental i socialment també. Podríem estar parlant aleshores d'un consum de més proximitat. No de tot, però d'una part de la producció.
Parlàveu molt també d'aquest concepte de frugalitat, que bàsicament és una mena d'austeritat, passar amb allò que és estrictament necessari, viure amb l'imprescindible, no? Perquè, i ja per acabar, fem un repàs i veiem també que consumim absolutament massa recursos. A nivell d'aigua i de mitjana, 741 litres per habitant i dia, si comptem els usos agrícoles i tot, però esclar, són xifres absolutament desmesurades. Esgotem a nivell planetari en 7 mesos els recursos naturals que la Terra triga un any a generar. I a nivell energètic, parlàvem de lleis, es crea l'Institut Català de l'Energia el 1991, amb un dels objectius, que és impulsar les renovables, i actualment només ens abastim amb un 5,5% en el conjunt de l'energia de fonts renovables. Per tant, cal canviar tot aquest model. El futur és ara, per tot això que dèiem, què és el que porta de nou i pot fer de cara a solucionar tots aquests problemes?
Sobretot el que va buscar el futur és ara és donar un missatge d'alerta, un nou missatge, perquè no hem deixat mai de donar missatges, no? Però donar un missatge contundent d'alerta amb moltes visions diferents que representen molts eixos de la societat, no només les entitats o les recerques, sinó també hi havia persones parlant, ja us dic, del treball, de com canviarà el treball, de com canviarà la legislació, de com canviaran els joves, de quina visió tenen de la salut, de com prevenir en salut utilitzant ciutats més amables, ciutats més naturalitzades. Tots aquests aspectes són els que es van tractar. I el que pretenem és això, és alertar, tornar a cridar l'atenció sobre les dues principals crisis que tenim ara mateix i que expliquen molts dels problemes que tenim com a societat, i buscar com donar solucions. Si més no, i com fiscalitzar que es facin coses. És a dir, el nostre objectiu és que hi hagi una fiscalització del que es fa. Com s'inverteixen els fons, com es modifiquen o no la legislació, com s'acompanya a les empreses, com ens estem, en definitiva, desenvolupant com a país, com van les emissions, el que tu deies, no? Avançar-se una miqueta i fer unes estimes abans de que surtin les xifres, que sempre venen amb massa retard com per poder tenir tot això al dia a dia present, no? Doncs com estan les espècies, com està la natura en el nostre país, i aleshores què hem de fer? Què hem de fer per revertir aquesta situació?
Doncs important també, sobretot, el monitoratge i aquesta fiscalització de l'actuació pública en aquest sentit per intentar solucionar tot això. Hem presentat El futur és ara, ho hem fet amb la Cristina Sánchez, doctora en Ciències Biològiques, presidenta de la Xarxa per la Conservació de la Natura. Podeu consultar més dades a www.elfuturesara.cat. Cristina, moltes gràcies per intervenir avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem escoltant, abans no us ho he dit, a la Lisa Ekdahl o Liza Ekdahl. És sueca i per tothom que vol triomfar el seu destí són els Estats Units. Si allí, entre cometes, et donen el doctorat, ja pots passejar-te per tot el món. Però no li va ser tan fàcil, perquè la varen criticar bastant, doncs com a cantant de jazz en què es presentava, això del brasileiro que ara escoltem i altres variants no van resultar prou ortodoxes. Poc ens importa ara a nosaltres. Doncs l'escoltarem amb aquestes dues bossa noves encadenades que estic molt segur de que us agradaran. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Still dream.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Edward Norton amb els animals i la natura. Edward Norton, actor, productor i director de cinema nord-americà, recolza diferents programes mediambientals i d'energies renovables, com per exemple el BP Solar Neighbors, que facilita panells solars per obtenir energia a les llars amb pocs recursos econòmics de la ciutat de Los Angeles, als Estats Units. Ha participat posant la seva veu juntament amb altres reconeguts actors en les gravacions de La Natura ens parla, promoguts per l'Associació Conservació Internacional. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Falta d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.